Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Bon dia a tothom. Última nit del temporal Glòria. Sembla que avui el podrem donar per acabat. Tot i així, els centres educatius estaran tancats. Avui començarem el Bon Dia, Bona Hora donant l'última hora dels efectes del temporal Glòria a Lloret de Mar. Ho farem parlant amb el regidor de Seguretat Ciutadana, Jordi Sais, a qui entrevistarem cap a un quart de nou del matí. Amb ell comentarem com ha anat la nit, en què hi ha tornat a haver pluges i temporal de mar. De fet, ara mateix està plovent, hi ha tempesta aquí a Lloret i voldrem saber també com evoluciona la cosa. A més, explicarem que com a mesura de precaució, les escoles, instituts i llars d'infants avui encara no han obert portes i comentarem quines seran les accions per les properes hores i també voldrem saber com evoluciona, com diem, aquest temporal. A més, escoltarem declaracions del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, sobre la línia de tren que uneix Blanes i Malgrat de Mar, que estarà tallada almenys durant 6 mesos. El motiu és que el temporal va trencar un pont i la previsió és que les obres de restauració s'allarguin entre 6 i 9 mesos. I insistirem en que el subministrament d'aigua en principi està garantit per tots els lloretencs. Sentirem al respecte declaracions de l'alcalde accidental, Albert Robert. Molt bon dia a tothom, som a dijous 23 de gener i el que fem a continuació és repassar la resta de contingut que tindrem avui. Josep, bon dia.
Bon dia, Maria. Avui també centrarem l'atenció a Madrid perquè aquests dies s'hi està duent a terme la Fira Internacional de Turisme Fitur. Allà hi ha la nostra companya Rosa Giral que ens ha fet arribar una crònica sobre com s'ha desenvolupat el primer dia de fira. L'escoltarem en el programa d'avui. També sabrem com es presenta la Festa de l'Esport Lloretenc, que arriba aquest diumenge a la seva ja 46a edició. Com a novetat, hi haurà un record per a totes les persones que van morir l'any passat i que tenien alguna vinculació amb el món esportiu. En sabrem tots els detalls amb la regidora d'Esports, Anna García Castany. També parlarem de la projecció que ha preparat per aquesta nit el Cineclub Adler. La pel·lícula escollida és La hija de un ladrón, de la cineasta barcelonina Belén Funes. La sessió s'inclou dins del cicle Cinema i Dona. Per saber com és aquesta producció, entrevistarem, parlarem amb el president del Cineclub Adler, Joan Moret, i acabarem parlant amb Aurora Rot, una jove de Madrid que fa un temps que viu a Lloret i que acaba de publicar el seu primer llibre titulat Versos que alumbren meses. Es tracta d'un recull de versos inspirats en els mesos de l'any que inclou una reflexió i una pregunta en cada mes.
Doncs tot això és el que volem explicar. A més, volem afegir que aquesta projecció del Cineclub Adler, que comença a les 9, es farà just després que es faci la presentació de la temporada del teatre del mateix Cineclub i del Casal de l'Obrera. Un acte que s'havia de fer dimarts, però que l'Ajuntament va decidir posposar a causa del temporal Glòria i que es farà avui a les 7 de la tarda. L'entrada és gratuïta, però cal que recolliu invitació prèviament adreçant-vos al teatre per qualsevol dels canals. També a través de la pàgina web us podeu descarregar aquesta invitació. Fet aquest apunt, dic que, com sempre, també repassarem l'actualitat general i, evidentment, molta atenció a la crònica que ens farà arribar en Miquel Bernis sobre la previsió del temps, perquè volem saber si finalment es manté la previsió que avui acabi aquest temporal que, de moment, ens està deixant ruixats i pedregada aquí a Lloret de Mar. Comencem el Bon Dia, Bona Hora a la producció i tenim Rosa Giral, Marc Diva i Moisès García. I qui som aquí en directe per acompanyar-vos som en Josep Altafulla i la Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Saludem en Miquel Bernis, que ens explica com evolucionarà aquesta tempesta, aquest temporal. Sembla que avui el podrem donar per acabat, tot i que ara mateix acabem de veure un llamp ben gros aquí des dels estudis de la ràdio. Està fent una tempesta forta. Miquel, molt bon dia.
Bon dia, Maria.
Continuem pendents d'aquest temporal que ens ha estat afectant aquests últims dies perquè encara descarreguen alguns ruixats localment forts, intensos, fins i tot acompanyats de tempesta en sectors del Maresme, del Vallès Oriental, uns ruixats que lentament avancen cap a comarques situades més al nord. Per tant, encara podríem tenir algun ruixat intens, algun ruixat fort aquest matí, també a la Selva Marítima. Les precipitacions continuen, a més, als sectors de la Garrotxa, del Ripollès, de l'Empordà, els cabals del Ter, del Fluvià, es troben en situació extrema en diferents trams. També la Tordera torna a baixar bastant plena en alguns sectors i, per tant, tot i que ja estem a les acaballes del temporal, ben bé fins a les 11-12 del migdia, no esperem que totes aquestes precipitacions es puguin donar pràcticament per acabades. Pel que fa als pròxims dies, aquesta tarda s'obriran clarianes, demà serà un dia tranquil, amb predomini del sol, i dissabte, en tot cas, el pas d'un front tornarà a fer augmentar els núvols, però si arriba a ploure seria de forma aïllada i molt puntual. També diumenge serà un dia amb més sol que no pas núvols, i l'inici de la setmana que ve es planteja igualment força tranquil. Tampoc esperem que es torni a complicar la situació pel que fa a vent i mala mar. A poc, lentament, el vent va desapareixent i també la situació marítima s'anirà calmant progressivament, com ja va començar a fer-ho al llarg d'aquest dimecres. Pel que fa a temperatures, aquests pròxims dies no canviarà gaire el termòmetre, però el fet que aturi el vent, que parin les ventades, pot afavorir que la sensació tèrmica sigui més agradable al llarg dels pròxims dies. El tram final del mes de gener no es planteja gaire hivernal.
Moltes gràcies, Miquel, per tots aquests detalls. 8 i 6, aquesta tarda que es poden arribar a veure ja algunes clarianes, però ara mateix aquí tenim una forta tempesta a Lloret, cau pedra, i si ens fixem en els termòmetres, l'estació meteorològica de Protecció Civil ens marca que hi ha 14 graus, la humitat al 96%, i tot i que ha anat plovent al llarg de tota la nit, l'estació meteorològica ha captat que hi ha hagut uns 11 litres per metre quadrat des de mitjanit. També en Jaume Masdà Vall, des de Mas Baell, ens fa arribar que allà han caigut uns 15 litres per metre quadrat, i pel que fa al vent, hem d'afegir que hi ha ratxes ara mateix de 24 km per hora.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs el que fem ara és fixar-nos en el que diuen les portades dels diaris i, com sempre, comencem amb els de proximitat, que avui altra vegada venen marcats de manera pràcticament monotemàtica per aquest temporal Glòria i els seus efectes. Ens fixem primer en la portada del diari de Girona, on hi llegim: Glòria desborda rius i causa un mort a Palamós. Desallotgen centenars de veïns de les cases situades a prop del Ter, a la Selva, i el Gironès i l'Empordà. Interior alerta 26 municipis perquè confinin els veïns per la crescuda dels cabals. Hem de dir que aquest confinament ja s'ha aixecat, ja pot sortir de casa amb normalitat la gent. Un mariner desapareix a Palamós i dos operaris han de ser rescatats en helicòpter a Bàscara. Precisament aquest mort que destaca en portada al diari de Girona no és el mariner desaparegut, és una altra persona, un home que va anar a comprovar que el seu vaixell al port estigués en bones condicions i una onada el va tirar i aquest home va acabar perdent la vida. Hi ha, però, també, com diem, un mariner que ha desaparegut. I també es fa ressò el diari de Girona que el tren entre Blanes i Malgrat estarà mesos interromput per la caiguda d'un pont. Ja ho hem explicat, serà entre 6 i 9 mesos. També sobre els efectes del Glòria, la borrasca destrossa el dic a Blanes i danya passeigs marítims i ports. Hostalric queda tancat per la crescuda de la Tordera. Una ciutadana afectada diu que no ha dormit la nit dels nervis d'estar amb angoixa. Pel que fa al diari de Girona, sobre el temporal, titula Desbordats. La borrasca deixa un mort, rius fora de mare i destrosses a tot el litoral català. Surt de Llera, la Tordera, inunda camps i carrers i trenca dos ponts a Malgrat de Mar. El Ter, desbordat a Verges i Girona, el Fluvià, al límit a Olot i pendents encara del riu Unyà. Veurem què és el que acaba passant avui, perquè després d'aquesta nit de pluges i durant el matí d'avui també n'hi haurà, doncs veurem com acaba. Dic que aquests dos rotatius se centren en Girona perquè són diaris de proximitat, però que els efectes també ben destacats han arribat al Tarragonès, en concret sobretot al Delta de l'Ebre. I deixant de banda el temporal, aquests dos diaris també es fan ressò, per exemple, el punt del nou toc d'atenció de l'ONU a l'estat espanyol, li adverteix que ha de garantir la llibertat de reunió, i en plan esportiva es fan ressò dels resultats de la Copa del Rei. El Girona va caure eliminat a la Copa davant de 928 espectadors, va perdre contra el Villarreal per 0-3, mentre que el Barça va acabar tombant l'Eivissa, remuntant el gol en contra amb un resultat final de 1-2 en el temps afegit, i l'Espanyol va perdre a Anoeta per 2-0.
Més titulars de la jornada. El País avui es fa ressò del pacte per apujar el salari mínim a 950 euros al mes. El periòdico fa referència a Glòria. Devastació és el seu titular. La Razón, la reforma Junqueras li permetrà ser candidat aquest any. El diari Ara també es fa ressò del temporal, sense treva. L'ABC, la barbari pot créixer quan menys s'espera. El Mundo, el Suprem s'inclina per deixar a Torra sense escó en contra del fiscal. I La Vanguardia també es fa ressò del temporal. El Glòria deixa un rastre de pèrdues i devastació.
Doncs això és el que diuen els diferents diaris, i seguim parlant del temporal Glòria per explicar que Protecció Civil ha aixecat el confinament a la Conca del Ter.
El comitè tècnic del Pla Inuncat ha aixecat la restricció que impedia pernoctar en les plantes baixes dels habitatges a la zona inundable del Baix Ter i prohibia sortir de casa a la resta de la mateixa conca.
I els experts apunten que un litoral català massa urbanitzat s'haurà d'adaptar a més temporals com el Glòria.
El litoral ha perdut capacitat de regeneració natural i els fenòmens extrems seran més recurrents.
I encara parlem del temporal per explicar que Glovo va seguir en servei durant aquest temporal, a diferència d'altres companyies com Deliveroo o Uber Eats.
En dies de pluja, les comandes es multipliquen perquè hi ha més gent a casa i, a més, Glovo oferia als repartidors un bonus per treballar enmig del temporal, d'uns 2 euros més per cada comanda.
I canviem ara de tema. El judici de Trapero, l'exmajor dels Mossos, ha dit que lamenta no haver alertat públicament dels riscos abans de l'1 d'octubre.
Ha declarat que la cúpula dels Mossos es va plantejar fer una roda de premsa el 29 de setembre, però que finalment no ho van fer i que ho lamenten tots.
Ha mort David Caminada, el periodista treballador de l'Ajuntament de Barcelona que va ser apunyalat prop de la plaça Sant Jaume.
L'atac amb arma blanca va passar quan el detingut va intentar robar amb violència i intimidació a la víctima de 50 anys. Els Mossos relacionen aquest crim amb 2 més que hi va haver a Ciutat Vella.
Europa avala que els interins no tinguin indemnització quan perden la plaça en benefici d'un funcionari.
Dóna la raó, per tant, a la sentència del Tribunal Suprem.
Sobre la polèmica respecte a la localització del Mobile World Congress, el director del Congrés ha estat clar: descarta traslladar-lo a Madrid.
John Hoffman ha assegurat que no hi ha hagut cap reunió sobre la possibilitat de traslladar-lo a cap lloc i que el Congrés es quedarà a Barcelona, com a mínim fins al 2023, que és el que marca el contracte actual.
En plana cultural, destacar dues notícies luctuoses. Ha mort als 86 anys l'humorista Santi Sans, un dels primers imitadors televisius del país.
Amb més de 50 anys de trajectòria, es va fer molt popular amb les aparicions a programes de TV3 com Tresi l'Astròleg o Filip Prim.
I també ha mort amb 77 anys l'actor dels Monty Python, Terry Jones.
Terry Jones va dirigir La vida de Brian, on també va interpretar la mare del protagonista.
I en esports, Marc Márquez lamenta que no podrà fer la pretemporada en plenes condicions.
El campió del món de MotoGP ha explicat que la recuperació de l'operació de l'espatlla dreta el novembre passat és més lenta del que esperava.
Ara mateix són les 8:13.
Jo sóc del RAC, i quan el meu fill està de colònies i es posa malalt, també els truco, perquè me'l van a buscar i me'l porten a casa. I tu? Festa del RAC.
Jo sóc del RAC, i quan perdo les claus de casa, també els truco, perquè venen i m'obren la porta. I tu? Festa del RAC.
RAC, hi som per ajudar.
Informa't a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'Avinguda Vila de Blanes, o al telèfon 972 36 37 63. I a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972 35 53 35.
Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
Vols tenir internet o fibra allà on no arriben les altres companyies? L'operadora lloretenca de telecomunicacions Fitel Network és la teva solució. Ets particular o empresa? Necessites una atenció realment personalitzada i una solució ràpida i eficaç? Tria Fitel Network. Consulta les nostres ofertes i serveis de fibra, fixa, mòbil i televisió a www.fitelnetwork.com o al 972 98 96 90. Molt aviat, cobertura de fibra a totes les urbanitzacions de Lloret. Fitel Network. Fitel Network. El teu operador local d'internet.
Hola, Lloret. Obrim nou centre d'òptica i audiologia universitària. Per celebrar-ho, fins al 31 de gener, gaudeix d'un 20% de descompte addicional per apertura. A més, vine i coneix les nostres promocions d'ulleres amb vidres antireflectants des de 39 euros i progressius per 99 euros. T'esperem al carrer de Sant Pere 32. Òptica i audiologia universitària. Les millors marques, els millors preus.
Clínica Fanals te ofrece unos tratamientos que se adaptan a tus necesidades. Nuevas promociones en las que encontrarás las técnicas más novedosas. Láser multitratamiento, acné, manchas, envejecimiento, remodelación del óvalo facial. Elige Clínica Fanals. Tratamientos para la caída del cabello, celulitis, remodelación corporal, varices, eliminación de tatuajes. Todas las promociones en clinicafanals.com y por mucho menos de lo que piensas. Consigue ya esos cambios que te harán sentir mejor. Llama al 972-36-43-28 y ponte en las mejores manos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
A la cuina d'en Pedro hi trobareu les millors carns de Girona per fer a la brasa i el peix més fresc de les llotges de Palamós i Blanes. Vine i gaudeix de la bona cuina, els nostres plats i dels millors esmorzars de Forquilla. A la cuina d'en Pedro tenim menú diari i preparem tapes per fer l'aperitiu. La bona cuina a la cuina d'en Pedro. Avinguda Josep Pla 4446 del Rieral.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Molt bon dia de nou, ara mateix 8 i 17 i cau pedra a Lloret de Mar. Seguim immersos en aquest temporal glòria, tot i que sembla que avui ha d'anar a la baixa i, de fet, cap a migdia hauria de desaparèixer, ho confirmarem. Però ara el que volem explicar és que, malgrat tot, els centres educatius de Lloret, tant llars d'infants com escoles i instituts, tornen a estar tancades avui dijous a causa d'aquest temporal.
L'Ajuntament va prendre aquesta decisió ahir a la tarda després de parlar amb el delegat del govern, Pere Vila, i seguint les indicacions del Departament d'Interior i d'Educació de la Generalitat. Ho confirmava en declaracions a la ràdio l'alcalde accidental Albert Robert.
Tornaran a estar tancades. Nosaltres el que fem és seguir les indicacions del Departament d'Interior de la Generalitat i ens han comunicat que després de la reunió d'emergència que han fet aquesta tarda per veure com estava, per fer el seguiment del temporal, doncs ens han comunicat que eren, per seguretat era millor mantenir les escoles tancades demà.
Així doncs, els alumnes de Lloret tornen a quedar-se sense classes avui dijous, igual que va passar ahir. En principi, demà es podran reprendre. Tot i així, la decisió es prendrà avui mateix. El que sí que podem confirmar és que els veïns de Lloret no han de patir pel subministrament d'aigua potable.
Albert Robert ha confirmat que l'estació de bombament que hi ha a la llera del riu Tordera es va inundar pel temporal Glòria i que el Consorci de la Costa Brava està treballant per reparar-la. Això pot provocar talls puntuals i també que la qualitat sigui una mica inferior a l'habitual. Tot i així, l'alcalde accidental insisteix en que el subministrament està garantit perquè s'està abastint aigua a través d'una canonada alternativa. Tot i així, demana un ús responsable als veïns.
Ens estan donant aigua a través d'una altra canonada que connecta per al Vilar, que aquesta canonada no dona l'abastament que dona l'anterior, la bona, però que ens van donant aigua i, per tant, ens garanteixen que tenim subministrament doncs per anar tirant, sempre i quan a nosaltres, els ciutadans, també tinguem un xic de precaució i no malgastem l'aigua i no comencem a emplenar cubells d'aigua per si de cas ens quedem sense aigua, perquè no seria el cas si en fem un bon ús.
A més, cal tenir en compte que els dipòsits municipals estan al 95% i això garantiria, en cas que s'hagués de tallar l'abastament per la canonada alternativa, que es podria abastir aigua per a tots els ciutadans durant 48 hores.
I d'altra banda, sobre els efectes del temporal Glòria, hem d'afegir que la línia 1 de Rodalies, en el tram que connecta Blanes amb Malgrat de Mar, estarà tallada almenys 6 mesos.
El motiu és que el desbordament del riu Tordera ha enfonsat un pont i caldran entre 6 i 9 mesos d'obres per refer-lo. Ho ha confirmat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet.
Tenim una afectació important, que és que la Tordera se'ns ha emportat un pont que, en aquest cas, doncs, pertany a la línia R1. La que ve per la costa del Maresme i arriba a Maçanet-Massanes. Aquest pont se situa entre Malgrat i Blanes i, per tant, s'haurà de refer. Amb un primer contacte amb Adif, ja hem fet una avaluació del que podria significar la reparació d'aquest pont i estem parlant d'entre 6 i 9 mesos.
Mentre durin els treballs, s'haurà de cobrir aquesta part del trajecte amb un servei alternatiu.
Aquesta és una primera aproximació. Entre 6 i 9 mesos en els que la R1 no arribarà, no podrà arribar fins a Maçanet-Massanes, sinó que s'haurà de quedar a Malgrat. I per tant haurem de reconfigurar el servei ferroviari de la R1. Això vol dir que haurem de pensar un transport alternatiu de Maçanet-Massanes, Tordera i Blanes fins a Malgrat. Haurem d'ajustar horaris per continuar prestant servei de transport públic, en aquest cas mixte bus ferroviari, el més eficient possible.
L'enfonsament del pont afecta els usuaris de la línia R1 de Rodalies que va de Maçanet de la Selva a Barcelona per la costa. En concret, ha quedat afectat el tram que uneix Blanes amb Malgrat de Mar.
Són les 8:21 i el que fem a aquesta hora del matí al Bon Dia Bon Hora és saludar el regidor de Seguretat Ciutadana, Jordi Saiz. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, com ha anat la nit?
Bé, la nit s'ha presentat sense incidències, pràcticament ni ha plogut, el vent ha desaparegut, el temporal va menys, el temporal de mar va menys, i el que passa que avui al matí ens hem aixecat amb aquestes pluges fortes i intenses que han acompanyat fins i tot de calamar-se, que ja es preveia que podia passar, així indicaven els pronòstics, que podien haver-hi pluges fortes, localment fortes en alguns punts de Girona, i en aquest cas doncs, està caient ara mateix a Lloret de Mar. El que sí també ens diuen les previsions és que aquestes pluges seran localment intenses, però que duraran poc, seran curtes en espai de temps, i per tant seran ruixats forts que preveiem que a partir del migdia acabin desapareixent i a partir del migdia puguem valorar la situació per tal si s'han de prendre mesures per aixecar les mesures que tenim preses fins al dia d'avui.
Per tant, aquesta traca final, que esperem que sigui el comiat del temporal Glòria, i de moment entenem aquestes mesures que comenta, per exemple, els passejos segueixen tallats de moment.
Sí, sí, de moment mantenim tot, doncs perquè de moment ens ha anat bé, hem tingut algun ensurt, però no la tasca dels serveis de seguretat, protecció civil i els voluntaris d'ADF, doncs ens han anat molt bé, s'ha actuat de manera ràpida i eficaç en molts punts del municipi, sobretot en urbanitzacions. De moment, el que tenim una miqueta més complicat continua sent l'allumnat públic, perquè és molts carrers i no tots els tenim condicionats amb llum pública, i també hem de retirar algun element, algun arbre encara que afecta sobretot a finques privades. Però en qualsevol cas, les actuacions que afecten més a la via pública i més directament s'actua ràpidament, com per exemple l'actuació i la C63, el tall va durar només de 2 hores i es va poder restablir el trànsit de manera ràpida i eficaç. Però bueno, atents encara avui al matí perquè aquesta pluja intensa no ens provoqui algun dany que pugui afectar a la via pública.
Uh-huh. Doncs estarem ben pendents. Un cop acabi aquest temporal, quan se sabrà el balanç dels danys materials?
Bé, és el que estem ja començant a treballar una mica sobre l'avaluació de danys que s'han produït, sobretot els passejos marítims són les zones més afectades, són les més espectaculars, sobretot el passeig marítim de Fanals, i ja hi estem treballant amb les valoracions per tal de poder-los posar a disposició de les administracions corresponents i sol·licitar els ajuts pertinents. Això a partir de dilluns o quan desaparegui el temporal de forma definitiva i fer aquesta valoració el més aviat possible per tal de, ja dic, d'intentar treballar amb la restitució dels danys que s'han produït a la major brevetat.
Doncs també, evidentment, estarem pendents d'això, tot i que hem insistit des que va començar el temporal que, evidentment, ha afectat a Lloret de Mar, evidentment, lamentem qualsevol dany, però que la situació aquí no ha estat greu comparat amb molts altres punts de Catalunya.
Bueno, no ha estat greu perquè no hem tingut entrades d'aigua importants, les nostres rieres doncs han deixat passar l'aigua, han arribat al mar. Això també val a dir, no és casual, és a dir, hi ha una tasca que s'ha fet i es fa i s'ha de continuar fent de manteniment de les rieres, de neteja de les mateixes, d'obrir pas a les desembocadures de les platges, com va passar a Fanals. La riera Passapera va estar al límit, i si la riera Passapera ve sortit dels seus límits, haguessin tingut problemes molt greus a la zona de Fanals, però per sort i per la tasca que es va fer una nit precisament d'obertura de la desembocadura allà a la platja de Fanals, doncs va poder sortir amb facilitat, ha ajudat també que el temporal va regular uns metres aquella mateixa nit, perquè tot això es fa valorant les situacions climatològiques, és a dir, no té sentit obrir la riera si el temporal està molt a dalt, perquè al final el que fa és taponar més. Quan el temporal va regular es va obrir per tal que el pas de l'aigua fos més eficient i molt més ràpid. Sí que és veritat que altres poblacions han patit inundacions molt importants i molt greus, fins i tot amb evacuació de persones de les seves vivendes, i això doncs és una situació que aquí no hem viscut i que en qualsevol cas lamentem profundament que això s'estigui produint a dia d'avui. El que sí que té efecte a la Tordera és el tema de les estacions de bombament d'aigua potable, que estan totes en aquella zona, i fins que la Tordera no reculi no podem restablir el servei d'aigua potable. La normalitat sí que està garantit el servei d'aigua, sí que està garantit la potabilitat de la mateixa, hi ha una berma de qualitat, però en qualsevol cas tenim aigua garantida. Ara mateix també rebem abastament d'aigua, no amb el cabal necessari, sinó amb la meitat del que rebem habitualment, i fins que no rebem aquest cabal habitual, doncs també cridarà la prudència de la gent que faci un consum responsable d'aigua i que no l'acumuli, perquè si n'acumula el que fem és treure aigua de les reserves i treure aigua del cabal que ens entra. Per tant, és millor fer un consum racional i responsable perquè així tothom podem tenir aigua.
Doncs insistim en aquest punt que ja hem dit per activa i per passiva, que la gent estigui tranquil·la però que faci un ús responsable. Els danys que quan hi hagi aquest balanç, pel que comenta, hi haurà ajudes de fora del municipi, de la Generalitat o de l'Estat?
Sí, aquí és on anirem a tocar la porta, evidentment. Valorarem si cal declarar la zona com a catastròfica. Tot això està molt reglamentat i hi ha una normativa d'aplicació. Mirarem si entrem, esperem que sí, i si farem les declaracions que facin falta, les informes que siguin necessaris, les valoracions que corresponguin. Ja ens hem posat en contacte amb la subdelegació del govern de l'Estat espanyol a Girona i amb la delegació del govern de la Generalitat també. S'han posat a disposició nostra per tal que fem aquestes valoracions i que els hi fem arribar. Per tant, també veiem que hi ha una disposició de les administracions supramunicipals per tal de valorar la situació i de rebre els ajuts que corresponguin.
Si no hi ha res de nou, les escoles demà tornaran a obrir.
Bueno, esperem. Sé que hi ha una certa controvèrsia amb el tema de les escoles, perquè si veiem la situació que passa a Lloret de Mar, doncs diem que està plovent, però cal ser sensibles també amb la tasca de prevenció. És a dir, el que provoca les escoles és la mobilitat de la gent, mobilitat de pares, mobilitat de mares, mobilitat d'alumnes, mobilitat de professorat. Les comunitats educatives són molt grans, cada escola té una mitjana entre 500 i 700 alumnes, estem parlant de molta gent a la vegada. El que s'intenta evitar és que hi hagi aquests desplaçaments, que hi hagi aquesta acumulació de vehicles, perquè els dies de pluja ningú va caminant a l'escola, com és habitual i com és normal, i el que es fa és això, és fer aquesta prevenció de que no hi hagi un trànsit rodat i acumulat de manera puntual, que amb les circumstàncies que s'estan produint, amb la situació de possibles petites inundacions, doncs no ens veiéssim col·lapsant el municipi i la rodalia. Sé que és controvertit, però entenem i compartim l'opinió dels serveis territorials, tant d'interior o el Departament d'Interior i el Departament d'Educació de la Generalitat, i com que dictaminen i recomanen aquest tancament de centres escolars de tota la demarcació de Girona, nosaltres ens hi adherim.
Doncs Jordi Sais, regidor de Seguretat Ciutadana, recollim totes aquestes declaracions. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i estarem pendents de com evolucionen les properes hores. Bon dia.
Sí, sí. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
Ara mateix són 9:15.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I seguim avançant, ara centrem l'atenció a Madrid, on ahir va començar Fitur, una fira internacional de turisme que Lloret de Mar no es perd mai. Allà hi ha una àmplia representació municipal, tant del sector públic com privat. I també s'hi han desplaçat els nostres companys Marc Diva i Rosa Giral. N'estan fent un seguiment a fons i el que fem és escoltar la crònica que ens ha fet arribar la Rosa del primer dia de fira.
En el dia d'obertura de Fitur ha tingut lloc la primera reunió amb tots els organitzadors del primer Congrés Mundial de Turisme Esportiu. Tindrà lloc exactament d'aquí a 4 mesos a Lloret de Mar. Els responsables són l'Organització Mundial del Turisme, l'Agència Catalana de Turisme i Lloret de Mar. L'alcalde Jaume Dolçat destaca el nivell dels assistents al Congrés.
S'ha tractat temes de tots els àmbits, de l'àmbit de la comunicació, també de l'àmbit del tancament dels acords, de l'àmbit de l'assistència, el número de participants per part de l'Organització Mundial del Turisme, com deia també a diferents ponents de màxim nivell, entre ells alguns ministres d'esports de diferents estats.
A banda de la trobada, aquest dimecres s'ha reconegut el reposicionament que ha fet l'Hotel de la Mar per millorar l'oferta i la imatge de la destinació. El guardó l'ha atorgat CaixaBank. Com cada any a la Fira de Turisme de Madrid hi ha una àmplia representació d'empresaris de Lloret, tal i com destaca Enric Dotres, president del Gremi d'Hostaleria.
L'interès en Fitur és sublim, els resultats fins ara demostrats dels últims anys han sigut molt positius i els empresaris bé estan preparant una temporada que esperem que sigui bona i important, i com no pot ser d'una altra manera, aquí estem tots treballant, donant suport i esperant poder desestacionalitzar i portar més clients que l'any passat.
El mercat nacional es manté com el primer mercat emissor de Lloret de Mar. L'any passat, un de cada 4 turistes que van venir a passar les vacances a Lloret era espanyol.
Doncs és la crònica que ens ha fet arribar la Rosa per saber com ha anat el primer dia de Fitur, i evidentment estarem pendents també de Madrid per veure com evoluciona aquesta fira. I ja ho hem dit, pedregant aquí a Lloret, tempesta de bon matí, però sembla que el temporal anirà a la baixa en les properes hores i fins i tot acabarà desapareixent al llarg del dia d'avui. Escoltem amb atenció la crònica d'en Miquel Bernis. Molt bon dia.
Bon dia, Maria. Continuem pendents d'aquest temporal que ens ha estat afectant aquests últims dies, perquè encara descarreguen alguns ruixats localment forts, intensos, fins i tot acompanyats de tempesta en sectors del Maresme, del Vallès Oriental, uns ruixats que lentament avancen cap a comarques situades més al nord. Per tant, encara podríem tenir algun ruixat intens, algun ruixat fort aquest matí, també a la Selva Marítima. Les precipitacions continuen, a més, als sectors de la Garrotxa, del Ripollès, de l'Empordà, els cabals del Ter, del Fluvià, es troben en situació extrema en diferents trams. També la Tordera torna a baixar bastant plena en alguns sectors, i per tant, tot i que ja estem a les acaballes del temporal, ben bé fins a les 11-12 del migdia, no esperem que totes aquestes precipitacions es puguin donar pràcticament per acabades. Pel que fa als pròxims dies, aquesta tarda s'obriran clarianes, demà serà un dia tranquil, amb predomini del sol, i dissabte, en tot cas, el pas d'un front tornarà a fer augmentar els núvols, però si arriba a ploure seria de forma aïllada i molt puntual. També diumenge serà un dia amb més sol que no pas núvols, i l'inici de la setmana que ve es planteja igualment força tranquil. Tampoc esperem que es torni a complicar la situació pel que fa a vent i mala mar. A poc, lentament, el vent va desapareixent i també la situació marítima s'anirà calmant progressivament, com ja va començar a fer-ho al llarg d'aquest dimecres. Pel que fa a temperatures, aquests pròxims dies no canviarà gaire el termòmetre, però el fet que aturi el vent, que parin les ventades, pot afavorir que la sensació tèrmica sigui més agradable al llarg dels pròxims dies. El tram final del mes de gener no es planteja gaire hivernal.
Moltes gràcies, Miquel. Ara mateix, en aquest moment, ha parat de ploure. Hem tingut una forta tempesta en què ha caigut pedra i tot. I el termòmetre ens marca 13 graus i mig, la humitat al 96%, i l'Estació Meteorològica de Protecció Civil també indica que des de mitjanit han caigut 17 litres per metre quadrat. En aquesta tempesta, que ha durat molt poc, com ja dèiem, ha estat curta però intensa, han caigut 5 litres per metre quadrat. I les ratxes de vent ara arriben als 26 km per hora.
Bon dia, bona hora.
I 35 i seguim avançant aquí al Bon Dia Bona Hora, perquè tenim més contingut per oferir-vos a banda del temporal Glòria, i és que arriba un cap de setmana especial pels esportistes de la vila. Aquest diumenge se celebra la Festa de l'Esport Lloretenc, que arriba a la 46a edició amb l'objectiu de reconèixer els mèrits de totes aquelles persones i entitats que contribueixen en la millora de l'esport al municipi.
En aquesta edició hi haurà una novetat important. La gala comptarà amb un record per a tots els veïns que han mort durant l'any passat i que han tingut alguna vinculació en la pràctica esportiva.
La 46a Festa de l'Esport se celebra aquest diumenge a les 6 de la tarda al Teatre Municipal. Parlem amb la regidora d'Esports, Anna García Castany, al telèfon. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, dèiem que aquest any arriba amb aquesta novetat, aquest record pels veïns que han mort durant l'any passat i que han tingut alguna vinculació amb la pràctica esportiva.
Sí, correcte. Aquest any van decidir que, bé, que aquesta, bueno, aquestes persones se'ls havia de reconèixer per la vinculació, per la implicació i bé, pel que han representat en l'esport a la nostra vila.
La intenció seria fer aquest reconeixement cada any, a partir d'ara?
Sí, malauradament si hi ha gent, sí que l'hauran de fer, però sí, considerem que han tingut molta representació i bé, el que jo dic, molta vinculació, doncs bé, jo crec que se'ls ha de reconèixer per les seves tasques.
I podem avançar qui són aquestes persones que seran reconegudes aquest any?
Doncs no. A veure, no, bàsicament és perquè no m'estimo més que les famílies ja són conegudes, ja coneixen, ja tenen coneixement de qui són, però bé, en aquest cas doncs, ho farem així una miqueta sorpresa.
Mm-hmm. I entenem que tampoc podrem arrencar cap nom dels premiats de la nit, però sí que podem repassar una mica quins són els guardons que s'entregaran.
Sí, bé, s'entregaran els de cada any, o sigui, els reconeixements individuals, els després de la gent gran, després hi ha els de grup, els d'equip, i després es donarà, doncs, bé, el forjador de l'any, i després, bueno, i després tenim una novetat aquest any, que donarem uns guardons diguéssim, seran uns esportistes que van en progressió. Que aquests són, bueno, tenim dos o tres esportistes a Lloret que considerem que el seu esport és un esport o de risc o és un esport prou important i té moltíssim de mèrit practical i que potser, com estan en progressió, tal com diu, doncs potser no han aconseguit molts d'èxits de moment, però bé, considerem que són esports que se'ls han de reconèixer.
Doncs una altra de les novetats d'aquesta Festa de l'Esport, i els més especials, per això entenem que segueixen sent el Forjador de l'Esport i el Premi Llevant.
Sí, perdona, el Premi Llevant també.
Què reconeixen aquests dos guardons?
Doncs bé, normalment són clubs que estan ja, que ja estan, bueno, que porten molt de temps, que estan en actiu, que bé, doncs que estan allà a peu de canó des de fa molt de temps, o bé, i després, doncs, o bé perquè fan un aniversari, o perquè reconeixen, doncs bé, que en l'esport han fet molta tasca i han ajudat molt a que l'esport aquí a Lloret hagi tirat endavant.
Doncs el Premi Llevant, que reconeixerà un club, el Forjador de l'Esport, que reconeixerà una persona. Fins aquest diumenge haurem d'esperar per poder revelar qui són els premiats d'aquest any. Volíem saber també, regidora, però quina valoració es fa de l'any 2009 en l'aspecte esportiu?
Bé, una valoració molt bona. Jo crec que les dades són les dades ho marquen. I bé, la prova és que cada vegada nosaltres ens venen més sol·licituds i de clubs nous que es fan, i això vol dir que Lloret va pujant esportivament i que la gent cada vegada jo crec que s'està motivant més amb participar, amb fer clubs i que això doncs cada vegada va més, sí.
I aquest 2020 que serà molt especial per Lloret en l'àmbit esportiu.
Bé, sí, com ja sabeu, Lloret aquest any farem el primer congrés mundial de turisme esportiu, i a part d'això, doncs bé, tenim una sorpresa que aquesta tampoc no la puc desvetllar, i això farà doncs que Lloret esportivament doncs tingui bastant de ressò.
Una sorpresa al llarg d'aquest any.
Al llarg d'aquest any, sí.
Doncs esperarem amb atenció a veure quan arriba aquesta sorpresa. De moment, però, que desitjar que vagi molt bé la 46a ja Festa de l'Esport Lloretenc, aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda al teatre, que entenem que l'invitació, no?, per anar-hi?
Sí, que l'invitació, a més, ja tenim tot el teatre ple, perquè, clar, amb la quantitat de clubs i esportistes que hi van, i bé, algun acompanyant que hi van, i entre tècnics i presidents i tot, doncs ja tenim el teatre ben ple. Volia remarcar una cosa, que aquest any tant la presentació com les, diguéssim, les actuacions que es faran als entremig de la festa serà tota gent local. Nosaltres hem apostat en que totes les actuacions i tant la presentació la faran diferents persones, i tot és local. I vull dir que aquest any serà molt lloretenca.
Doncs també està bé que quedi dit aquest apunt. Anna García Castany, com a regidora d'Esports, moltíssimes gràcies per atendre'ns, per donar-nos tots aquests detalls. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia, bona hora.
4 minuts i seran 9:15. Abans de seguir avançant, fem un breu apunt, i és que s'ha decidit posposar la xerrada sobre assetjament escolar, el que es coneix com a bullying, que havia de fer avui el psicòleg lloretenc Àlex Maset a l'Escola Santa Maria de Blanes. L'organitza el BEI, el Centre Vida Escola d'Intel·ligència Emocional, conjuntament amb l'AMPA del centre educatiu. Àlex Maset és psicòleg sanitari, assessor familiar, coach i docent, i a més és cofundador de l'Escola BEI i, recordem, va ser cap de llista en les últimes eleccions municipals pel PIA, al Partit Independent d'Acció Innovadora. Quan es confirmi la nova data de la xerrada, n'informarem.
¿Tu nombre?
Sara Garrido. He trabajado de limpiadora y en bares, o sea, que sé limpiar y sé cocinar.
¿Y cómo te definirías?
Normal. Una persona...
Aquesta que hem sentit és Greta Fernández, és el tràiler de la pel·lícula La hija de un ladrón, pel·lícula que es podrà veure aquesta nit a Lloret a través del Cineclub Adler. És una producció de la cineasta barcelonina Belén Funes, que s'inclou dins del cicle Cinema i Dona, que organitzen el Cineclub i l'Aurora. La projecció es fa avui a les 9 de la nit al Teatre de Lloret, i quan acabi hi haurà un col·loqui amb l'associació L'Aurora al vestíbul de l'equipament. La projecció del Cineclub es fa just després de la presentació de la nova temporada del Teatre de Lloret, un acte que servirà també per presentar la cartellera del mateix Cineclub i del Casal de l'Obrera. Recordem que s'havia de fer dimarts, però es va decidir posposar pel temporal Glòria, de manera que es farà avui a les 7 de la tarda al teatre. L'entrada és gratuïta, però cal recollir invitació a través del teatre. I després de la presentació arribarà la projecció de La hija de un ladrón. Dos minuts i seran 9:15. Parlem d'aquesta projecció amb el president del Cineclub Adler, Joan Moret. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, hem de dir que la setmana passada parlàvem amb tu mateix i dèiem que estàvem pendents de veure si aquesta pel·lícula s'enduia algun Gaudí, i ha estat així.
Sí, tres premis Gaudí. Millor pel·lícula en llengua no catalana, guió i direcció. Déu-n'hi-do.
Això sempre no vol dir que una pel·lícula que no tingui premis no sigui bona, però sempre agrada, no?
Igual, però, home, agrada des del punt de vista del programador i de l'exhibidor, no? Que dius, aviam si això arrossega algú cap al teatre, algú que potser no tenia previst venir, i ara que ha sentit parlar de la pel·lícula i creu que, ostres, potser aquests del cineclub no passen coses tan estranyes, no? Passen potser pel·lícules més actuals, doncs potser s'atreveix a venir i a descobrir què és el que fem els dijous al Teatre Municipal.
Doncs si és així, què és el que descobrirà? És a dir, aquesta pel·lícula tu ja la vas escollir abans que fos premiada als Premis Gaudí. Per què? Què té La hija de un ladrón?
Doncs és un cinema que és molt proper a la manera que tenim d'entendre el cinema social, el cineclub. És una pel·lícula molt honesta, que no vol fer... diguéssim que no és excessivament discursiva, que no busca cap mena de lliçonament als seus personatges, sinó que no els jutja, i és un retrat d'un extraradi de Barcelona que es fa molt poc present en el nostre cinema, i que em sembla que la Belén Funés, doncs, amb aquesta primera pel·lícula, potser perquè s'ha aproximat a una realitat que li era molt pròxima, perquè ella, doncs, ha conviscut amb aquest tipus de personatges de la seva pel·lícula, però que evidentment, doncs, érem els seus conciutadans. Doncs, clar, a l'hora de fer una pel·lícula, tot això s'ha vist reflectit en el tipus de cinema que li interessava fer. És un cinema social molt pròxim, podríem dir, el dels germans d'Ardenne, però perquè ens entenguem, aquests directors belgues que en pel·lícules com Rosetta o El fill, per exemple, doncs, han d'alguna manera, doncs, van establir les bases d'un tipus de cinema social que no estava basat en el fet polític militant, sinó en aquesta aproximació a uns personatges que no deixen de ser molt similars als propis que podem descobrir nosaltres en el moment en què sortim de la nostra zona de confort.
Uh-huh. Creus que el guardó a Belén Funés és merescut?
Sí, bé, és una directora debutant que té, esperem, una llarga carrera per endavant, que tot just comença, que ha fet una pel·lícula que no deixa de ser una extensió d'un curtmetratge que ell havia fet abans, Sara la fuga, i que, doncs, promet molt, i em sembla que des de l'Acadèmia del Cinema Català, doncs, s'ha volgut guardonar precisament això, una mirada nova, una mirada femenina que arriba a la cartellera i que té moltes coses per dir.
Doncs esperem que sigui així, que tingui tota aquesta llarga carrera per endavant i que ens ofereixi més obres com aquesta Hija de un ladrón, que es podrà veure avui al Cineclub Adler, una pel·lícula que es programa en col·laboració amb l'Aurora.
Sí, és la primera projecció del cicle Cinema i Dona. És el quart any que organitzem aquest cicle, i bé, doncs, molt contents de fer aquestes col·laboracions amb associacions del municipi i sobretot amb una associació de dones com l'Aurora, que d'alguna manera, doncs, ens anima precisament a buscar un tipus de films que, bé, que són molt necessaris, que ofereixen una mirada diferent, una mirada femenina, films d'autoria femenina també, que després, quan es parla de la poca presència a vegades de la dona en el món del cinema, doncs des del Cineclub ens agrada contribuir intentant que sigui la màxima possible.
Doncs esperem que vagi molt bé amb el col·loqui posterior a la pel·lícula, allà al vestíbul del teatre. I, Joana, com a peculiaritat, la meteorologia ha fet que aquesta projecció arribi després de presentar la temporada, tant del Cineclub com del Teatre del Casal de l'Obrera, amb un gran acte al teatre. No sé si això ho valoreu de manera positiva, que coincideixin el mateix dia.
Bé, són moltes coses, però hem de pensar que potser doncs, molts dels lloretencs que vagin a la presentació, si no surten amb el cap com un timbal de tanta i tanta oferta, doncs potser tinguin ganes de quedar-se a veure la pel·lícula, si és que no ho tenien previst. Els qui venen assíduament al cineclub, doncs ja hi confiem en que facin acte de presència quan toqui, i a més els hi convé, perquè durant tot l'any hem estat demanant que els espectadors ens valoressin les pel·lícules que fèiem al cineclub, i ho hem estat fent doncs amb la promesa que avui, la primera sessió de temporada regular de l'any, sortejaríem un passi anual pels espectadors del cineclub, entre tots aquells que han col·laborat al llarg de l'any a votar les pel·lícules. Per tant, avui els hi convé venir, perquè si no es quedaran sense el passi, el qui sigui que li toqui.
Si no hi és, no se li dona.
Bueno, ja ho parlarem, però m'agradaria que hi fos.
Doncs esperem que sí, que els fidels hi siguin. Podem avançar alguna cosa de la nova temporada del cineclub?
Podem avançar que gran part de la temporada és el cicle Cinema i Dona, i després doncs hi ha dues pel·lícules que em sembla que també ens sentirem a parlar bastant en els propers dies. Una és Paràsitos, un film que té 6 nominacions als Òscar, i després l'altra és O que arde, que ja va ser premiada també als Gaudí com a millor pel·lícula de cinema europeu, i em sembla doncs que són dues produccions molt, molt atractives, molt interessants, molt de cineclub, però que afortunadament estan tenint una certa repercussió en sales, i que per tant doncs fa que siguin pel·lícules que no es quedin a la sala d'art i assaig, sinó que estiguin tinguent també una carrera comercial, cosa que ens fa molt feliços, i sobretot que hi hagi l'oportunitat de poder-les gaudir al nostre poble.
Doncs estarem atents també a la presentació del teatre avui a partir de les 7, en què es presentarà també la cartellera del Cineclub Butler. I Joan Moret, president de l'entitat, esperem que vagi molt bé aquesta primera projecció del cicle Cinema i Dona amb La hija d'un ladrón, insistim, a partir de les 9 de la nit al teatre. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
A vosaltres, bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
9 minuts per les 9 i seguim en plana cultural per destacar un nom propi, el de l'Aurora Roth, que és una jove de Madrid que fa un temps que viu aquí a Lloret. Llicenciada en pedagogia, acaba de publicar el seu primer llibre, que és un recull de versos inspirats en els mesos de l'any, que inclou una reflexió i una pregunta cada mes. Es titula Versos que alumbren meses i es pot comprar en llibreries properes com Can Gallissà o bé a la Casa del Libro o a Amazon. L'Aurora Roth en farà una presentació en els propers mesos aquí a la vila. I qui ha parlat amb l'Aurora és la Rosa. Escoltem l'entrevista.
Tenim els estudis l'Aurora Roth. Bon dia, buenos días, Aurora.
Hola, buenos días, bon dia.
¿Cómo describes a tu primer libro, Versos que alumbran meses?
Versos que alumbran meses es una forma diferente de contar el calendario, de darle una vuelta a los meses, de darle una vuelta también a la poesía, de hacerla más reflexiva, más libre. Y es una manera de saber encontrarse y vivirse en cada mes. De ir un poco en contra de los tópicos. De sentirse más, de vivir más en cada mes. Y bueno, sobre todo eso, sobre todo el atreverse a darle una vuelta.
A una persona que coja tu libro, ¿qué encontrará dentro? ¿Cuál es el contenido?
Pues mira, va a encontrar 12 poemas. Va a encontrar debajo, además de cada uno de ellos, una breve explicación que lo hace como más personal y va a sentirme aún más si cabe después del poema. Y luego después de eso va a encontrar una pregunta para que vea el poema con sus ojos, no con los míos. Que se sienta libre y que responda a mi pregunta. Y es una manera de que se adentre aún más en lo que yo siento y en lo que a mí me inspira de los meses. Y quizás también es una forma de darle alas a la inspiración que cada uno tenga y la imaginación que cada uno tenga. Así que se va a encontrar un poco una poesía más reflexiva, como decía, más profunda.
Y Aurora, para tu primer libro has escogido un género como la poesía, que no es un género fácil precisamente. ¿Por qué?
Porque para mí la poesía es libertad. Es que es una manera de expresarme, es que lo necesito. Cada vez que sale un poema de mí, es como si hubiera vuelto a nacer otra vez. Me da la vida, es mi oxígeno. Y por eso lo he elegido, porque es mi libertad la poesía.
¿Tienes referentes de poetas o de escritores a los cuales te puedas un poco mirar?
Pues a mí me gusta mucho Rilke y Pizarnik, son mis favoritos. Me han inspirado un montón, pero sobre todo lo que más me inspira son los sentimientos que tengo dentro, cómo veo el mundo, dar un paseo por la montaña o por el mar y de repente me nacen ideas que las tengo que apuntar y luego de ahí surgen poemas. La naturaleza es lo que más me inspira.
Y Aurora, ¿cuánto tiempo has invertido para hacer versos que alumbran meses?
Un año y medio más o menos.
¿Y ahora que lo tienes en las manos, estás satisfecha con el resultado?
Sí, muchísimo, muchísimo, muy satisfecha. La verdad es que todavía aún ni me lo creo. Muy contenta del resultado, sí, sí.
Las personas que ahora nos escuchen y quieran tener tu libro, ¿qué han de hacer?
Pues mira, está a la venta en la Casa del Libro, también por Amazon, y en librerías de por aquí la pueden encontrar, bueno, aquí en Lloret, en Can Gallissà, está, en Sa Trencada, en Blanes, en Girona también está en la librería Jelly, en la librería 22, y bueno, luego también me pueden contactar a mí en mi Instagram, porque hago envíos, así que además eso me hace aún más ilusión, porque los mando firmados, dedicados. Y eso me hace aún más ilusión enviarlo, porque es un regalo para mí también.
Sabemos que te han hecho peticiones en este sentido y que hay anécdotas para explicar, ¿no?
Hay anécdotas, sí, sí. O sea, hay una mujer fotógrafa que me escribió y me dijo que quería mi libro. Yo no la conozco personalmente y me dijo, ojo, pues me gustaría tenerlo. Y para mí fue una pasada. O sea, que una persona que no me conoce personalmente quiera mi libro, para mí es increíble. Es increíble. Luego también está, bueno, va a llegar pronto a la India, que tengo una amiga.
¿A la India?
Sí, sí, tengo una amiga que vive allí, así que mi libro en pocos días llegará a la India, así que se está moviendo por el mundo.
Vaya, y una pregunta más, Aurora, tu apellido no es Roth, tu apellido es real. Es un apellido artístico, ¿verdad?
Es un apellido artístico.
¿De dónde viene?
Pues mira, Roth es rojo en alemán. Y es un idioma que yo he aprendido desde que soy pequeña y me identifica mucho ese color, porque ese color para mí es intensidad, profundidad, y me siento muy identificada con lo que simboliza. Es mucha pasión, yo me siento una persona así, pasional, y bueno, pienso que me va mucho. Luego también siempre llevo los labios rojos, o sea, me gusta llevar los rojos y es como, bueno, pues le da un toque también de cómo yo me siento, un sello de identidad.
Aurora, sabemos que hace unos meses que vives aquí en Lloret de Mar. Si te parece, te puedes dirigir a la audiencia de la radio para, bueno, para invitarlos a que tengan tu libro.
Pues nada, yo estoy encantada de que lo puedan tener, porque para mí es un sueño hecho realidad, un sueño en papel, plasmado en papel. Es una manera de conectar con ellos. Me encantaría que, pues eso, que si les gusta la poesía, que me escriban, incluso si no les gusta, que se atrevan a leerlo, porque lanzo una poesía diferente y mucha gente, incluso que no le gusta la poesía o no le gustaba tanto, lo ha leído y me ha dicho, jo, pues este mes me ha encantado, se ha sentido identificada y bueno, yo pienso que va a ser una suma, que se van a hacer preguntas que igual nunca se han hecho. Y pues eso, es una manera de también crear inspiración en los demás. Así que yo invito a la gente a que se atreva a leer mi poesía.
Recogemos tus palabras y te felicitamos por esta iniciativa, Aurora. Y evidentemente muchísimas gracias por venir aquí a la radio a contarlo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muy buenos días y buena suerte.
Muchas gracias, buenos días.
Dos minuts i seran les 9. Arribem al final del Bon Dia, Bona Hora d'avui dijous 23 de gener, en què hem començat parlant, com no podia ser d'una altra manera, del temporal Glòria, amb aquest fort ruixat, aquesta tempesta que hem tingut a primera hora, en què ha caigut pedra fins i tot. Ara mateix sembla que després de la tempesta arriba la calma, fins i tot es veuen clarianes i la cosa ha d'anar millor, segons les previsions meteorològiques. Aquesta tarda es donaria per acabat el temporal, esperem que sigui així, i tocarà fer balanç de tots els danys i, com ens ha explicat el regidor de Seguretat Ciutadana, Jordi Sais, quan es tingui aquest balanç, doncs es recorrerà a les administracions supramunicipals per intentar rebre subvencions i poder fer, doncs poder reparar tots aquests danys. Els efectes del temporal han obert aquest Bon Dia Bona Hora, en què també hem parlat amb Anna García Castany com a regidora d'Esports, perquè aquest diumenge se celebra la Festa de l'Esport Lloretenc, que arriba a la 46a edició amb diverses novetats que hem comentat amb la regidora, però que, com sempre, els premis especials seran el Forjador de l'Esport i el Premi Llevant. Amb Joan Moret, president del Cineclub Butler, hem comentat que avui hi ha la primera projecció del cicle Cinema i Dona, La hija de un ladrón, a partir de les 9 al teatre, i en aquest mateix equipament a les 7 de la tarda es presentarà la programació del Cineclub, del teatre i del Casal de l'Obrera. I hem acabat parlant amb la jove Aurora Rot, que viu aquí a Lloret, és madrilenya, però fa un temps que viu aquí, i que acaba de publicar el seu primer llibre, que és un recull de versos que es ven a través de la Casa del Libro d'Amazon, també a la llibreria Can Gallissà. Fins aquí el Bon Dia, Bona Hora. Estarem pendents de tots els efectes que puguin haver a les properes hores del temporal Glòria, però ara us deixem amb la tertúlia ciutadana. Que vagi molt bé i moltes gràcies.
Bon dia, bona hora.